sintonia de sexualitat femenina a Roda de Barà Ràdio. El programa càrrec de la doctora Jessi Molins, que us acompanya tots els dissabtes a les 10 de la nit i en qualsevol hora el nostre podcast. Molt bona nit, Jessi, com estem?
Hola, bona nit.
Com va tot?
Bé.
Sí?
Sí. Estic doncs, molt contenta d'estar aquí.
Nosaltres també, que estiguis i d'aprendre tantes coses que aprenem, no? Normalment aprenem.
Jo també aprenc.
També, no?
Sempre, sempre.
D'això es tracta, no? D'aprendre. Jessi, tercer programa, i avui de què ens parlaràs?
Avui parlarem de fer l'amor amb una mateixa.
Toma ja, vinga. Oh. Digues.
No, que normalment se coneix com a masturbar-se.
Sí, no?
Però m'agrada més la primera manera de dir-ho, és molt més... m'agrada més.
Començarem fent una mica de resum, no?, dels programes anteriors, ja sé com fas normalment.
D'acord.
Vinga, per on començarem? Recordem una miqueta el famós sol pelvià.
Això mateix. El primer programa vam parlar del sol pelvià, o sigui, igual que entrenem altres parts del nostre cos, és important conèixer i entrenar la nostra musculatura del sol pelvià per prevenir, sobretot per prevenir problemes de... El més conegut és la incontinència urinària, però té molts beneficis sobre la sexualitat, com, per exemple, augmentar la lubrificació, augmentar el plaer, la vascularització, o sigui, arriba més sang a tota aquesta zona, està en més bones condicions. Per després, precisament, va lligat en el programa que tenim avui, no?
Sí.
Com més forta està aquesta musculatura, els orgasmes també poden ser més grans, o sigui que val la pena. El segon programa que vam fer és conèixer la vulva. La vulva són els genitals externs i especialment la de les dones, com que està molt amagat, vull dir, no ens el mirem així a simple vista com la cara, doncs necessitem un mirall. A cada programa jo faig propaganda dels miralls, no? Perquè primer ens hem de conèixer l'anatomia i saber exactament què és el que tenim aquí baix i, a més, ens hem de... reconciliar amb aquesta part nostra, no? Perquè clàssicament ens han dit que si era una cosa lletja, que si no sé què, que s'ha de portar amagat, etcètera, no? I de tota la part de la vulva, l'orga estrella és el clítoris. Després en tornem a parlar, però el clítoris no és aquell botonet que es veu o que es toca, sinó que té unes dimensions molt més grans, aproximadament uns 8 centímetres, i no és fins a l'any 1998 que una uròloga australiana, O'Connell, que li hem de fer un gran homenatge
sí,
a aquesta
no?
senyora, doncs va ser qui va descobrir exactament les dimensions i també que aquest òrgan té 8.000 terminacions sensitives, el doble que el penis. O sigui que...
El doble que el penis, i com has comentat moltes vegades, les dones tenen potser la meitat d'orgasmes que els homes.
Exacte, curiosament. Sí, i avui sí, que parlem de masturbació, també les dones es masturben menys que els homes.
Molt bé.
Val.
Doncs vinga. Doncs hem fet una mica el resum dels dos primers programes. Anem, si et sembla, amb algunes preguntes, ja sí.
Molt bé.
Doncs vinga, preguntes, ja sabeu que podeu fer-nos arribar les vostres preguntes. Ho podeu fer amb un missatge privat a través de les nostres xarxes, de tant de Facebook com d'Instagram, de Roda de Barà Ràdio, i també si voleu enviar un correu electrònic ho podeu fer a rodadebarà.radio@rodadebarà.cat. Doncs algunes d'aquestes preguntes, si és veritat que sabem el nom, no el direm perquè ens en demanen doncs, que sigui anònim, que cosa que trobem molt bé, perquè a més aquestes preguntes segurament serveixen a moltes altres dones, no només aquí es planteja la qüestió. Doncs vinga, una pregunta, diu que és la primera vegada que es mira la vulva amb un mirall i que no li ha agradat. Diu que té els llavis menors diferents, un més gran que l'altre, i que ha buscat imatges per internet i no ho ha trobat. Diu que sí, és normal.
Naturalment que és normal. O sigui, no sé si és igual que la cara, que hi ha 4.000 cares diferents, però sí que hi ha moltes diferents tipus de vulves. Hi ha gent que té llavis petits, altres llavis grans, i és bastant freqüent que no són idèntics. O sigui, un pot ser més gran que l'altre. O sigui, que és absolutament normal. I això de que no li ha agradat, és normal també, perquè ja et dic, venim de tot un historial de que mai a la vida ningú ens ha parlat d'aquestes coses, no? I sempre han estat allà molt amagades i moltes vegades ja vaig parlar, no sé en quin programa, dient se'n parla una mica més ara de sexualitat entre dones. Jo no sé, jo crec que és gràcies al boom aquell que hi va haver del Satisfyer.
Segurament.
I benvingut sigui, perquè jo, per exemple, tinc moltes amigues que són psicòlogues, psicoterapeutes, metges, fisioterapeutes, bueno, de tot aquest ram de la salut, i moltes vegades no n'havien pas parlat de tot això. I ara, en canvi, se'n parla una mica més amb normalitat. Uh-huh. I, bueno, benvingut sigui, no?, perquè tot això ajuda, no?, precisament a que, doncs, els òrgans sexuals femenins no sols és una cosa que està amagada, clar, no es tracta que anem al carrer despullades, no?
No cal.
Però sí que ens reconciliem amb la nostra pròpia imatge, no? També ja en el programa també parlaré del cos. Moltes vegades les dones no ens agradem a nosaltres mateixes i tot va correlacionat. Però totes les vulves són normals i totes són maques. Aquest és el missatge.
Aneu una altra pregunta. Diu que fa temps que fa hipopressius i que tot i així segueix tenint aquest problema que comentàvem, la incontinència urinària. Què pot fer?
Val. Continència urinària, com vam parlar l'altre dia, és molt freqüent, a mesura que un es va fent gran, cada vegada és més freqüent, amb més o menys grau, eh? O sigui, una cosa pot ser un escape ocasional i l'altra cosa, persona que ha de portar compreses, perquè si no té por, no?, de tenir algun ensurt. Aleshores, clar, depèn, o sigui, una mica el programa és més per prevenir coses, no pas per fer tractaments, perquè si és poca quantitat, les propostes que jo feia de fer exercicis, de portar les boles xineses i també els hipopressius, és més en plan preventiu, però no sempre és com a tractament. M'explico. Els exercicis sí, els exercicis d'ara contrec, ara relaxo. Mentre m'esteu escoltant, podeu fer-ho, perquè es pot fer assegut, estirat, dret, quan estàs esperant l'autobús. És com un hàbit, no? Vull dir que és molt, 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 molt pràctic i molt efectiu. Ara, concretament els hipopressius, que s'han posat ara com de moda, van molt bé, doncs, per millorar la postura. Al millorar la postura, els exercicis hipopressius fan com un efecte, com si xuclessin el sòl pelvià cap amunt, no? I llavors tot està més ben col·locat i està molt bé, però no és com a tractament. O sigui, com a tractament no s'ha demostrat que realment sigui efectiu, és més com a prevenció. I com a tractament, si és poca quantitat, doncs totes les propostes que fem, no? Però si és més quantitat, llavors, aleshores s'ha d'anar a un servei de rehabilitació. Perquè, a més d'ensenyar bé els exercicis personalitzats amb cada dona, també hi ha aparells de corrents que també enforteixen el sòl pelvià. Més o menys seria això.
Molt bé. I tenim una altra qüestió. Diu que sabia que existia el clítoris i que se'l podia localitzar, però que no sabia que era tan gran. Diu que ha buscat imatges a internet, també a Wikipedia, però que s'ha atabalat de tanta informació, que si podies explicar una miqueta més.
Bueno, una mica la informació és la que he començat al començament, no? De que és un òrgan més gran del que els metges sabien. O sigui, va ser la curiositat d'aquesta uròloga que va dir, ostres, si jo quan he d'operar una persona, no? Pues no, puc fer per aquí o per allà moltes vegades. I llavors precisament es va dedicar a fer aquestes disseccions que curiosament no es va fer fins al final del segle passat. I m'atreviria a dir, perquè m'ha passat, molts metges que encara no ho saben, desconeixen. I no sé, un dia no sé en quin comentari fèiem algú i diu, no, perquè està ficat allà entremig els pèls. Dic, no és això, no? O sigui, envoltaria, o sigui, estaria, a veure, és que amb la ràdio sí que
és complicadet, sí,
perquè es pogués posar una imatge, no? Però, bueno, imagineu-vos una vulva i a dalt de tot és allà on hi hauria el botonet aquest del clítoris, que és el cap, el que es veu, i llavors estarien com paral·lel als llavis, no?, però per dins, i per dins de la vagina, perquè una altra cosa, que ja aniré parlant, però que va haver una època que es va posar molt de moda el punt G. La mateixa uròloga va fer també disseccions i va veure que el punt G no passava res especialment, no hi havia més terminacions sensitives. En realitat, a la vagina hi ha molt poques terminacions sensitives. Les sensacions agradables durant la penetració és gràcies a que la vagina està envoltada d'aquest clítoris. Val? I llavors, o sigui, això, que és un òrgan que és més gran del que ens pensem i que, a més, després es fa gran. És l'equivalent. Fins a les 7 setmanes de vida d'un fetus, el clítoris i el penis són iguals. Després es desenvolupen, una mica diferent, però tota l'estructura és similar al penis, amb l'avantatge que nosaltres tenim més terminacions sensitives. O sigui que, tranquils, vull dir, però sí que ajuda, de vegades, més que llegir-se tot un rotllo gaire llarg, per exemple, a vegades a la Wikipedia hi ha una història molt llarga sobre cada cosa, és veure imatges o, al millor, un vídeo. Jo, per preparar-me aquest programa, repasso coses, lògicament, no? De coses que les sé, però hi ha moltes que puc aprendre, no? I vaig trobar precisament un vídeo específic que el títol era Clítoris. I sortia aquesta senyora, la O'Connell, que li vaig poder veure la cara, que no sabia quina cara feia. Un vídeo que dura una hora, potser. Us animo a que busqueu. Si no, un altre dia portaré jo específicament el link, no? Podem, no sé si podem penjar-lo o què. No sé.
Mirem la manera.
O mirem la manera de fer-ho, no? Però a vegades només, si et fiques clítoris i poses O'Connell, O'Connell, o dues L's o dues N's, això ja ara no ho sé.
Dues L's deu ser, no?
Dues L's, O'Connell. A vegades pots trobar-ho, no? Llavors allà et fan imatges tridimensionals i és molt més fàcil.
I ens fem a la idea de
això
forma
mateix.
Molt senzilla. Molt bé, doncs anem amb el tema d'avui, ja sí?
Val.
El tema que ens ocupa avui?
El tema que ens ocupa avui, que és fer l'amor amb una mateixa, o masturbació, l'anirem abordant potser amb dos o tres programes. Perquè avui no parlaré encara d'orgasme. Parlaré encara d'aquest autoconeixement i començar amb aquest autoplaer. Llavors se suposa que ja coneixem una mica com és la vulva, els genitals externs, etc. I anem a veure com podem avançar en aquest camí del plaer. El camí de plaer no necessàriament està tot localitzat en els genitals, sinó que pot ser doncs, el coll, l'esquena, els braços, naturalment els mugrons, altres llocs, no? I moltes vegades quan... Només un apunt, eh? Un altre dia en parlarem concretament de l'orgasme. L'orgasme no és una cosa voluntària, o sigui, és indirectament. Però si jo dic, ara mateix vull tenir un orgasme, no el tinc. Jo puc dir, ara mateix vull bellugar el braç i puc fer-ho. Un altre dia parlarem que hi ha diferents sistemes nerviosos, que hi ha un que és voluntari i un altre involuntari. Llavors, com hi podem arribar? Precisament indirectament i sobretot amb molta tranquil·litat. Primer de tot parlem una mica de la història.
Molt bé.
A totes les cultures hi ha constància de que homes i dones s'han masturbat. Això ho va posar ja d'evidència en un estudi científic, va ser Kinsey, que als anys 50 ho demostra fent una enquesta molt gran als Estats Units, que el que va fer és preguntar, no? Preguntar a la gent doncs, com s'ho muntava, què feia, què deixava de fer, etcètera, etcètera. I ja en aquell moment posa de manifest que la proporció en aquell moment parlava de que 92% dels homes es masturbava i només un 62% de les dones. Clar, aquí veurem tota l'estona el pes de la cultura.
Sí.
Després s'han fet altres estudis més recents, per exemple, el 2007, que ja parlava d'un 95% d'homes i un 71% de dones.
Ja havia augmentat una miqueta.
Sí, nosaltres, per part nostra, havíem augmentat un 10%.
Un 10%, d'unió.
Hi ha un altre, un tal Manuel Mer, que ja parla de més, 97-80. I una cosa també molt interessant és que ara hi ha dies per tot, no? I hi ha un dia internacional de la masturbació, que és el 7 de maig. O sigui, vol dir que ja es fa també una mica més de difusió sobre el tema. Aleshores, depèn dels diferents períodes històrics, per exemple, hi ha constància de que els sumeris ja van, per fer el riu l'Eufrates i el Tigres, sembla ser que ja és conseqüència d'una ejaculació. O sigui que en les cultures aquestes més antigues es veia com una cosa bastant bona i normal.
I normal, no?
El que passa que sempre parlaven d'ejaculació, que se suposa que és més masculí, no? Els egipcis ja tenien un déu també, un déu que era el déu de la fertilitat i tot això, I llavors també depèn de les diferents cultures i les religions. Les religions, hi ha moltes que han demonitzat i han castigat i han dit que te n'anaves a l'infern si et masturbaves, no? Però, en canvi, per exemple, hi ha la hindú, que tenim les imatges del Kama Sutra, molt interessants. Jo he trobat una imatge, m'encantaria ensenyar-vos-la, en què hi ha una parella que estan fent l'amor i al costat de cada cantó de la parella n'hi ha un home i una dona que ells sols s'estan masturbant. O sigui que no vegis. També a nivell d'art he trobat doncs, que ja fa més d'un segle diversos artistes ja més moderns, com per exemple un que és més conegut, que seria el Klimt, que el Klimt és aquell del petó, si això se sona. Doncs aquest té un quadre en què s'està masturbant ell mateix. O sigui, imagina't. Per l'altra banda, tenim alguns autors que han fet bastant mal. Per què? Per exemple, el senyor Freud...
Famosíssim, no?
Famosíssim, i que tots li hem d'agrair que va ser el primer que va parlar de l'inconscient. Però després tenia les seves teories personals sobre moltes coses. Era bastant homòfob, per exemple, o sigui, era bastant en contra de l'homosexualitat. I en el cas de les dones, ell deia que el verdader orgasme era vaginal, que el clitoridà, que era com infantil. Això és una mentida com una casa, perquè ja hem vist que el clítoris és el que participa directament amb l'orgasme femení.
El senyor Freud tenia molts orgasmes vaginals.
Exacte. Que també, curiosament, no? Com vam parlar l'altre dia, molts noms anatòmics sempre són noms d'homes, perquè les dones, malauradament, a la ciència, a les arts, a la literatura...
A la història.
Han estat relegades.
Sí.
Bé, llavors hi ha alguns mites que també vull... Això, no? Tirar per terra, que, per exemple, un clàssic, que és, a més, encara actual, perquè jo ho he sentit a dones que m'ho han dit a la consulta. Si em masturbo, després no tindré ganes de fer l'amor amb la parella. Com que si fos una cosa que s'esgota, això, no? I, en canvi, hi ha estudis que diuen que és l'inversa. Com més masturbació, millora les relacions de parella. I això per què? Doncs perquè un es coneix millor i sap més bé el que li agrada, el que no li agrada, el que li va bé, el que no li va bé. I, a més, clar... Això ja ara, quan és després, no? Parlarem com començar, doncs, lògicament, no? Com més fem les coses, més ganes en tenim. Vull dir que és el contrari. Deixeu-me parlar una mica dels beneficis sobre la salut, que tot això està... No m'ho invento jo, Tot està escrit. Des de l'Organització de la Salut diuen augmenta el benestar psíquic. Això, va, sí, perquè si estem més contentes, millor, no?
Evidentment.
I després el físic, naturalment.
Uh-huh.
Perquè és l'equivalent com si fos exercici cardiovascular. Com si anéssim al gimnàs. I fins i tot es pot aplicar amb gent que hagin tingut un infart. O sigui, si valorem els pros i contres, clar, si estàs allà al mig de l'infart no faràs...
No és moment.
No és moment, no? Però sí que hi ha un augment que va bé. O sigui, per exemple, una persona que ha tingut un infart, i jo sóc rehabilitadora i ho puc dir... El fet de després, en la fase de recuperació, ensenyar exercicis de manera paulatina perquè millorin la seva capacitat del cor és beneficiós. I també la masturbació. O sigui, llavors aquí ja deixeu-me dir-vos també que així com trobem hora de vegades per anar a fer ioga o per anar al gimnàs, també podríem buscar una estona per estar amb nosaltres mateixes.
Apuntar-ho a l'agenda.
Ah, això.
Reservar. Aquell moment, no?
T'has avançat, perquè això forma part del tractament.
Ai, perdó.
Aleshores, disminueix el risc de càncer. No vol dir que és causa-efecte, però sí que han fet estudis, que sembla ser, això més amb homes, que amb homes grans el fet de més masturbació disminueix el càncer de pròstata. També no sé si algun dia ho vaig comentar, però no importa que em repeteixi, perquè sempre va bé, que sembla que els homosexuals no és que tinguin menys càncer de pròstata, però sí que tenen menys adenoma de pròstata. L'adenoma de pròstata és que la pròstata se fa més gran. I la gent, els homes, quan es fan gran, doncs tenen més problemes també, de vegades, més que d'incontinència urinària, tenen a vegades problemes de retenció o altres problemes. Però aquest és un programa per les dones.
Sí.
Augmenta la salut genital i la musculatura pèlvica, no? Que ja n'hem parlat abans. O sigui que hi ha més lubrificació, hi ha més, arriba més sang, la musculatura millora, no? Però els orgasmes són contraccions musculars, tots els moviments que es fan durant la masturbació, tot això és beneficiós per la salut genital. Millora la preparació de les relacions amb la parella, perquè una sap més el que li agrada, com he dit abans. I aquí deixeu-me dir una dita, que m'encanta, perquè és una dita que jo sempre la faig servir amb altres coses. Que és, que en català es diu que una poma al dia allarga la vida. I això ve del clàssic anglès que diu an apple a day keeps a doctor away. La traducció seria que menjar una poma fa que no... que el metge estigui lluny. Bé, perquè la poma porta fibra, té molts beneficis. I llavors es va fer en un programa de sexualitat a Anglaterra. Vam parlar de que dues o tres masturbacions a la setmana allarguen la vida, perquè realment també, no?, relacionat amb el càncer, relacionat amb, amb tot el funcionament cardiopulmonar, el que es veu és que és beneficiós, és com anar al gimnàs, i que hi havia una relació, com més masturbacions, millor. Naturalment. Que algú deu pensar, bueno, però si una persona està tot el dia, bueno, si està tot el dia potser és patològic, no? O és una pràctica per fer en privat, no fer així al mig d'un carrer, no? Això ja se suposa, no? I un altre punt interessant, que hi ha hagut alguns governs que se n'han preocupat, com per exemple a Anglaterra, fer aquests programes que sobretot els han enfocat també de cara als adolescents. Lògicament, si els adolescents tenen una vida sexual més sana, doncs hi haurà menys problemes, no? Doncs sembla que als Estats Units, jo m'ho he pres ara, en el govern del Clinton hi va haver una doctora que tenia un càrrec molt important, que es deia Jocelyn Enders, que ella va promoure això, no?, la masturbació a les escoles, explicar com el plaer a les escoles, i això li va causar la dimissió. Estem parlant, caram, em sembla, de l'any 94 o alguna cosa així. O sigui que sempre estem en el mateix lloc, perquè quan hi ha hagut alguna iniciativa, aquí, per exemple, per sense anar més lluny, aquest estiu a Vilassar de Mar, hi va haver una iniciativa d'uns monitors que van fer una gincama amb adolescents i en aquesta gincama parlaven de coses de drogues i de sexe. No? Llavors hi va haver un partit de dretes que els va denunciar, no per les drogues, precisament, sinó per el tema de la sexualitat. Estem sempre igual. Val. Com fer-ho? La paraula masturbare, masturbar ve de l'etimologia llatina masturbare, i no està clar si té a veure amb la mà o amb el penis. Que en italià, per exemple, el penis, sembla que una de les paraules és mazzo. Però des de sempre s'han utilitzat, a més de la mà, s'han utilitzat objectes per facilitar. Per exemple, aquí m'agrada l'anècdota, que també que no sé si és veritat, però si no és vero, ben trobat, que la Cleopatra és la que va utilitzar el primer vibrador que li van fabricar a través d'una canya i en què s'hi van posar unes abelles a dintre. I aquest, el sorollet que feien les abelles, la vibració, servia per masturbar-se. Bé, això no sé si és veritat, però vull dir, no hem de tenir mania tampoc a utilitzar objectes, joguines sexuals que facilitin la masturbació. Ja en parlarem. A veure, el primer pas, com deia la Sònia, és cita amb una mateixa. Posar-ho a l'agenda o al mòbil. O sigui, si no facilitem les coses, si no hi ha un espai, si no hi ha un temps, doncs les dones anem al nostre ritme i hem d'anar-hi perquè segurament ens ho passarem millor. Hem de posar una cita en un lloc, tenir un dia, una estona, en un lloc tranquil, calma, sense pressa, a poc, com deia abans, ja parlarem un altre dia, com funciona tot això del sistema nerviós. Al principi s'ha d'anar a poc, després al final podem anar més de pressa, ja en parlarem. L'objectiu no ha de ser l'orgasme. O sigui, fins ara no parlaré d'orgasme. L'orgasme, bé, si bé, molt bé, benvingut, però no és això. L'objectiu és gaudir i conèixer-nos. O sigui, començar per la perifèria. O sigui, no anar de seguida als genitals. És molt millor començar acariciant-se doncs, els braços, les mans, el clatell, el coll, podem anar a això, no?, als pits, a la panxa, fer massatges a la panxa, cadascú que s'ho munti com vulgui, a les cuixes, la part interna de les cuixes, amb una actitud curiosa. Ai, mira, és la primera vegada, goita, no ho sabia, no m'havia... Mira, jo mateixa no m'havia tocat mai la part de dintre dels braços, per exemple, o les mans fent-me un massatget. Tot això. Podem utilitzar mirall. Aquesta vegada no és tant per mirar-nos allà a la vulva, sinó que podem, per exemple, jo què sé, si tens un mirall a l'habitació, d'aquells llargs, podem posar-nos de peu i mirar-nos tot el cos. I fer-nos amics del nostre cos, a més de la vulva, també del nostre cos. I dins a paraules amables, no començar, ai, mira, tinc les tetes caigudes, ai, mira, això em sobra, allò em falta, aquí no sé què. Cada dona és diferent i forma part del mateix programa reconciliar-nos amb el nostre cos i començar dins a paraules amables. Aquest cos et permet viure, et permet moure't, et permet relacionar-te, està viva, i això té moltes avantatges, no? Ja hi tornarem de tant en tant amb això. De mica en mica podem acompanyar aquestes carícies amb moviments pèlvics. I clar, moviments pèlvics depenen de la posició que estiguem, però és molt fàcil això, tots ho hem experimentat, no? I amb sons suaus, no crits, aquí encara no estàvem a la fase dels crits, això és el final, si volem. Però sí que hi ha dones que en el moment de fer l'amor potser criden molt i altres que són molt silencioses, cada un té el seu propi estil, però també és per metes. I els sons fets per nosaltres mateixes i de la respiració profunda acompanyada d'alguns petits sospirs, això facilita el plaer i facilita passar-s'ho bé. Aquí, aleshores, podem ja utilitzar, si volem, no necessàriament, però si volem, alguna joguina que ja en parlarem algun dia més específicament, però si la tenim, fem-la servir per fer massatge i també primer perifèric, mai a la vida directament cap al clítoris, no. És molt més efectiu cap a la perifèria, de mica en mica, i aleshores cadascú allò que li agradi, tot està permès, mentre no fem mal a ningú, tot està permès. I una cosa us diré, no?, que hi ha molta gent que diu... Oh, però és que utilitzar parells no és natural.
No.
Sentit tu això alguna vegada?
No.
No, però vull dir, quan es va posar de moda això, el Satisfyer...
Així amb la meva edat, no. La gent de la meva edat, no. No ho he sentit a dir.
Perquè tu ets molt jove.
No tant, però no ho he sentit a dir.
Mira, quan es va posar de moda tant això del Satisfyer,
sí.
Un home, un company de feina,
sí.
No diré d'on ni de què,
sí.
40 i pico d'anys, va dir, clar, és que les dones que utilitzen el Satisfyer és perquè no estan satisfetes quan fan l'amor amb la seva parella, per exemple. No. I hi ha molta gent que diu, no, jo tot natural. Val, ara us diria, vosaltres aneu a rentar roba al riu?
Siguem naturals, llavors, no?, amb tot.
O els safrejos públics,
llàstima perquè
no hi són, però era molt xulo, perquè a més s'aprofitava per xerrar amb les companyes, no? Però jo crec que tothom té rentadora a casa seva, no? Feu la maionesa amb el morter o la feu amb el minifiber, no?
Hi ha qui la faci amb el morter, eh?
Tot està permès.
Mm-hmm.
O sigui, si hi ha algú que ho vol fer manual, doncs
ho pot
manual.
Fer.
I si, però si no... Benvinguts siguin els aparells que ens faciliten la vida. I a més, aquí us diré, a vegades utilitzo alguns tòpics, com allò de, sabeu aquell acudit d'aquell que menjava llenties cada dia? I, bueno, com que li agradava molt les llenties, la dona, això és un clàssic masclista també, no? Ah. La dona li feia llenties cada dia perquè li agradaven molt. I quan va arribar el divendres, al home no li agradaven les llenties, perquè és això. Poden agradar les llenties el dilluns, el dimarts, però quan arriba el divendres hi ha masses llenties. Hem de posar variació, imaginació, curiositat. Clar, si un s'ho pot permetre, tenir més un aparell. que hi ha uns aparells que són com un fons d'armari que serveixen per tot, però si un, què sé, ens comprem diferents vestits i en tenim, o més sabates i també en tenim, doncs ens hem d'espavilar amb aquest aspecte, no?
Mm-hmm. Molt bé.
I el que funciona, diguem-ne, fins ara no ho canviem, eh? Podem sumar coses, no restem, molt important. Bé, aquest seria tot això, les instruccions per començar. Recordo, la finalitat no és l'orgasme, sinó és començar a passar-s'ho bé, amb un mateix, amb una mateixa.
Molt bé.
I dir-se sobretot paraules amables i treure's totes aquestes mites, aquests tabús, i sobretot repassar els beneficis sobre la salut. Sí, si no es fa per plaer, fer-ho...
Es faci per salut.
Per prescripció mèdica. Exactament. Jo puc dir que jo sóc metge.
Molt bé. Ja sí, moltíssimes gràcies i fins la setmana vinent. Que vagi bé.
Gràcies a tu.